Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona, què tal?
Molt bé. Un dia més aquí. Avui, què prendrem avui?
Doncs avui parlarem de plantes, però ens anirem sota terra.
Sota terra.
Normalment veiem la part emergida de les plantes, la aèria, no? La tija, les fulles, els flors, els fruits, etc. Però avui volem anar sota terra, aquestes parts que no veiem, aquesta, la cara B, però que són essencials perquè la planta creixi. Uh-huh. Avui us presentem les arrels, els rizomes, els bulbs i els tubercles.
Mira, les arrels, els bulbs i els tubercles els conec, però això de les rizomes, això em sona una mica estrany.
Ja veuràs. També podríem haver titulat la secció "Qui no té un all té una ceba", eh? Perquè també en parlarem avui, però ens ha semblat més tècnic aquest altre títol.
Doncs som-hi, comencem.
Va, doncs justament ens endinsem en aquestes parts subterrànies per descobrir, evidentment, com els vegetals absorbeixen i acumulen substàncies que després les utilitzaran pel seu desenvolupament i la reproducció. Mhm. Començarem primer de tot per l'arrel, per les arrels, val? Això és bastant conegut per tots, que és la part inferior i generalment subterrània, que serveix per fixar la planta en el sol, en el terra, i absorbir-ne l'aigua, minerals i nutrients. Uh-huh. Mm? L'arrel té un creixement en sentit oposat al tronc.
Creix cap avall,
Creix cap avall. Uh-huh. I no té cloroplast.
Cloroplast és?
Això és la cèl·lula que permet fer la fotosíntesi.
Mm-hmm. Clar, no li cal, no, l'arrel fer la fotosíntesi?
No li cal, dintre terra no hi ha llum.
Clar,
no la podria fer igualment. Vale. En algunes plantes, les arrels poden arribar a representar més del 50% del volum total de la planta.
Déu-n'hi-do, o sigui, poden ser molt llargues aquestes arrels.
Sí, és com allò de l'iceberg, dels icebergs, no? Que la part emergida és una poqueta cosa i tota la part subterrània és molt, no? Doncs en les plantes passa això, el sistema radicular, que se'n diu de les arrels, pot anar molt envall i pot ser molt ample, molt, molt ramificat, per tant, molt. Quan, si, per exemple, hi ha fotografies que és de la planta i l'arrel sense la, sense la terra, i es veu...
I veus, sí, o quan cau un arbre, que a vegades, depèn de com ha caigut, s'ha arrencat també tota l'arrel i es veu allà...
Es veu un volum molt gran. Anem a parlar una mica de les parts de l'arrel.
Som-hi.
O sigui, per tenir les parts. Ara sí que entrem una mica en temes tècnics, sobretot en noms, ja saps que en ciència això passa, però ja veuràs que és senzill d'entendre. L'Eucaliptra, que no és una deessa egípcia...
Mira això, què sembla, el nom.
Sí, això ho hem de deixar clar. És la cobertura de la punxa, de la punta de l'extrem de l'arrel, la punteta de baix, per on creix. Protegeix les cèl·lules del teixit de creixement o estimàtic, que és un, com un caputxon. Com un caputxon que té la part que va entrant cap avall. Perquè, clar, ha de tenir protecció, perquè l'arrel fa força i travessa terra i fins i tot es fot a través de les escletxes de les roques i les esquerdes, que després les rebenta, no? Quan, quan creix. Per tant, l'Eucaliptra és aquella part que va mirant cap avall i que va perforant la tuneladora.
La tuneladora, exacte.
La tuneladora. La rizodermis és la superfície externa de l'arrel i és l'encarregada d'absorbir l'aigua del medi circundant. Funció molt important.
Home, i tant, perquè l'aigua la necessita per créixer.
Exacte. Això vindria a ser més o menys com un equivalent al nostre intestí prim, que té la superfície de l'intestí prim, que va estar tan doblegadeta, que és l'encarregada d'absorbir l'aigua i els nutrients, doncs amb l'arrel passaria una coseta similar. Aquesta epidermis té una part coneguda generalment com a regió pilífera, o sigui, de pèls. Pilífera ve de pèls, que produeix uns pèls radiculars que incrementen l'àrea d'absorció de l'aigua.
O sigui, aquests pèls fan que pugui absorbir més aigua.
Exacte, que hi hagi més superfície. És com el de l'intestí prim. És com la similitud de l'intestí prim humà, que també la rebregamenta que té i d'allò fa que la superfície d'absorció sigui molt gran. El còrtex el trobem sota l'epidermis i comprèn la major part de l'arrel. La funció principal del còrtex és la d'emmagatzemar midó.
Midó, i per què el fa servir el midó?
Doncs el midó és part dels nutrients, el midó són sucres de la planta, és el que sintetitza o utilitza per créixer, sobretot després per transformar-ho en molècules més petites. Ja sabem que el midó és una acumulació, entre altres, de molècules de glucosa, no? I a partir d'això són els nutrients de la planta. L'endodermis, que és un autèntic filtre que controla l'absorció a través de l'arrel. És una capa prima, formada per cèl·lules petites, i es troba en la part més interior, més a sota del còrtex, d'aquesta part que hem parlat abans. Al voltant envolta tot el que diríem el teixit vascular de la planta. I el cilindre vascular, que és primer, sota l'endodermis aquesta, i és on s'hi troben els vasos conductors de l'arrel. Això és molt important, perquè és com les nostres venes.
Exacte, per on passa la saba, no?
Exacte, per on passa la saba. El xilema, que condueix la saba de les arrels cap a la part aèria, i el floema, que condueix l'aigua i els nutrients en dos sentits.
Són les venes de l'arbre.
Són les venes de l'arbre. Per tant, podem dir que l'arrel ancora, absorbeix, acumula i estableix relacions de simbiosi amb altres organismes, crea sòl i també és una eina de comunicació bioquímica entre plantes.
Per tant, aquestes arrels tenen moltes funcions i molt importants, totes.
Molt importants i coses molt interessants. Com una de les associacions més interessants són les micorrises. Que les micorrises és una relació simbiòtica entre la planta i el fong, que s'ha establert aproximadament en un 95% de les espècies vegetals.
Per tant, pràcticament totes.
Les plantes no poden absorbir directament determinats nutrients, que sí que els absorbeix el fong. I el fong no pot absorbir determinats nutrients, que els absorbeix la planta. Per tant, ambdós es beneficien d'aquesta relació. És tan senzill com que els rovellons creixen en els pins. Vale. El fong, en aquest cas dels rovellons o dels fedolics o de les llanegues, tenen micorrises amb les arrels dels pins. Pues això mateix.
Relació simbiòtica.
Simbiòtica, però moltes plantes, entre elles les orquídies també, moltíssimes plantes.
Com el 95%, pràcticament totes.
Exacte. I la comunicació bioquímica entre plantes es fa a través d'hormones, de les hormones vegetals, que també es comuniquen les diferents arrels, agafen informació. És un sistema molt complex.
Sí, ho estem veient, eh? Està tot allà amagat sota terra, però déu-n'hi-do.
I clar, en agricultura també hem sabut treure profit d'alguna de les arrels, perquè són comestibles.
Ah, carai.
Per exemple, la pastanaga. No és cap tuberc, és una arrel.
Ah, la pastanaga és una arrel, no és un tuberc.
No, la pastanaga és una arrel. El rave també és una arrel. I la xirivia i el nap.
I tant, són imprescindibles de la cuina, eh?
Són imprescindibles de la cuina. Per tant, arrels que es mengen.
Arrels comestibles, sí.
Arrels
sí.
Comestibles. I la pastanaga és tant allò perquè dintre de la pastanaga hi ha acumulat el midó, o sigui, hi ha acumulat tots aquests sucres, per això la pastanaga és dolça, entre cometes, perquè és l'acumulació d'aquest midó que hem parlat abans.
I hem parlat d'arrels, però ara parlem d'aquella paraula que t'he dit al principi. Això no sé què vol dir.
Els rizomes. Ara ho entendràs molt fàcilment. Ves a un riu o a un curs d'aigua i, per exemple, fixa't en les canyes, en aquesta espècie que diem moltes vegades que bueno, tots els hidròlegs la maleeixen per activa i per passiva perquè tapona els rius, les canyes o por ahí. Vale. La canya, precisament, té un sistema de rizomes, que són tiges subterrànies disposades horitzontalment, d'on surten per sota les arrels i per sobre els brots herbacis.
Ah, carai.
Per sobre els brots herbacis és com una xarxa, que d'aquesta xarxa per dalt surten les tiges o els brots i per sota les arrels. I és com un sistema d'expansió, és una xarxa d'expansió i de fixació. Els rizomes són molt típics, sobretot, en gramínies. La canya és una gramínia, per exemple, I en el gram, allò, la gespa, també, allò que s'expandeix tan ràpidament, o la mala herba de l'hort que costa tant d'arrencar, que són això, doncs totes aquestes espècies tenen els rizomes, tota aquesta xarxa d'expansió, a partir d'allà d'on surten les tiges. N'afavoreixen una ràpida expansió i colonització, com per exemple passa en el gram, a la canya o al canyís. Un altre dels exemples que tenen rizomes són les fanerògames marines, la posidònia i la cimodocea, que també se'n diuen gram. Això també tenen creixements al voltant de rizomes, i a vegades les veiem quan fa temporal, arrencades a la sorra, podem veure com tenen com una tija inferior horitzontal i de allà en surten les branques. Per això diuen que l'organisme viu més vell i més gran del món és una praderia de Posidònia que hi ha situada a Illes Balears, aproximadament. No sé si és a Eivissa o a Formentera, bueno, a Illes Balears, perquè s'ha anat expandint, ha anat creixent vegetativament, no reproducció sexual, sinó reproducció sexual, és allò dels esqueixos, i s'ha anat expandint gràcies als rizomes. Els rizomes també ens els mengem. Hi ha un rizoma que ens mengem.
I quin és aquest?
El gingebre.
Ah, carai! El gingebre aquest sí que pensava que era una arrel, doncs resulta que no, eh? Que és un rizoma.
És un rizoma. El gingebre és un rizoma i també ens el mengem, evidentment. Uh-huh. Els tubercles.
Som-hi, anem a tubercles.
Són tiges o arrels subterrànies engruixides destinades a emmagatzemar substàncies de reserva per la planta. Uh-huh. Unes substàncies, com per exemple el midó, i que les trobem i aprofitem alimentàriament en el cas, per exemple, de la patata o del boniato.
Exacte, t'anava a dir, les patates en tenen molt de midó, eh?
Molt de midó. T'imaginem, eh? El tubercle, una arrel, en aquest cas, una tija molt engruixida, que a partir d'allà en surten les arrels, també, eh?
És com un magatzem, no?
Com un magatzem. És, evidentment, un magatzem. I finalment tenim els bulbs. Els bulbs també és important. És un òrgan de determinades plantes, generalment subterrani, i generalment dintre de les, per exemple, de les liliàcies, de les orquidiàcies, és a dir, d'aquelles plantes generalment monocotiledònies, que se'n diu, només hi ha una dicotiledònia que el té també el bulb. No sé si saps a vegades allò que se'n diu el fals trèvol, que se'n diu oxalis, que són aquells trèvols que tenen quatre fulles, que és fals, o sigui...
Que no són trèvols, però que s'hi semblen molt.
Que no són trèvols, però que s'hi semblen, que tenen una floreta groga, doncs sí. Aquest té un bulb, i és una dicotiledònia. Va, generalment subterrani, en aquest cas està format per fulles carnoses.
Fulles carnoses, què vol dir això?
Superposades, o sigui, les fulles abracen, engruixides, i una capa darrere l'altra capa. Pensa en una ceba, per exemple, eh? És el millor exemple. Les capes de lo de la ceba són fulles. No són arrels ni són d'allò, són una fulla superposada sobre una altra fulla engruixides i en aquest cas que també acumulen, no? A vegades la tija és molt, molt curteta i d'allà després sí que en surten les arrels normalment més primes d'aquestes plantes. Té la funció d'òrgan d'emmagatzematge, de nutrients, evidentment, durant, sobretot, la... podríem dir la hibernació, entre cometes, de...
De la planta.
Se'n diu dormància, perquè la planta està dormint, i per tant ho podríem definir com òrgans de resistència. Ajuden a passar les èpoques xungues, les èpoques difícils, i aleshores, just a la primavera, quan la planta comença a brotar, aquests nutrients fan un xut de nutrients perquè la planta comença a treure el brot i es pugui alimentar, no?
Per tant, a vegades ens sembla que la planta se'ns ha mort, però no, eh? La planta està fent la seva feina sota terra amb el bulb.
Exacte, el bulb fa la seva feina sota terra. Les plantes bulboses són comuns tant en agricultura com en jardineria, en podríem dir, eh? Les més habituals són l'all i la ceba, amb les seves mil varietats, o sigui, calçots, porros, etc. I en jardineria, per exemple, les tulipes, que és una altra clàssica, les azucenes, també, que són molt clàssiques, orquídies, hi ha algunes orquídies, és entrebarreja entre tubercle i bulb, una miqueta així, però també ho tenen present. Si ens fixem a la ceba, evidentment, veiem que és una acumulació d'aigua i una acumulació de nutrients en aquella zona, no? I si ens hi fixem, com el bulb és un òrgan de resistència, per això el podem guardar temps, nosaltres ens el podem menjar. Per això els alls resisteixen i, si ens fixem, quan es grilla un all, no?, o quan es grilla una ceba, és molt curiós de fixar-se que, a mesura que va sortint el brot de les fulles, la ceba o l'all es va aprimant.
Ah, carai, no m'hi havia fixat mai amb
va
això.
Va perdent consistència.
Mm-hmm.
Es va aprimant i tornant fofo, no? Tornant tou i d'allò. És perquè et xucla els nutrients, tots aquells nutrients i aigua acumulat, cap al brot, cap a la part que tiren endavant.
Mm-hmm. Aquest magatzem es va reduint, no?
Sí, es va reduint.
I això també els hi passa, per exemple, als tubercles? Per exemple, la patata quan grilla també es fa petita?
No tant. Mm-hmm. La patata, podríem dir que s'arruga una miqueta,
sí.
No? Perd aigua. Perd aigua i s'arruga una mica, però no, redueix tota de mida, eh? Podem mm-hmm. dir que al final potser sí que es degrada o s'acaba agradant, però no és tan exagerat com en aquest cas, com els alls i com les cebes.
Doncs Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos aquest món subterrani on t'hem anat avui, no? Que les plantes sempre ens admirem, les flors i les fulles que surten sobre terra, però no ens fixem en tot allò que necessiten per poder
Exacte.
Créixer. No?
La cara bé.
La cara bé.
És interessant la cara bé de les coses, eh?
Home, i aquí molt important, perquè sense aquesta cara bé no tindríem la cara...
No, i no tindríem molts nutrients i molta alimentació que tenim l'espècie humana. I molts animals, eh? No només nosaltres, sempre parlem amb els humans, però, per exemple, els porcs senglars, etc., tot el que són tubercles i porai, els hi xiflen, o sigui que...
O sigui, importantíssims per aquest nostre ecosistema.
Oh, i tant.
Doncs gràcies, Sergi, i ens retrobem al proper guaita que tenim.
Fins al proper.